l'anada del play-off, el Barça tranquil·lament esperant a la següent ronda. Senyals horaris de les 5, de seguida arriba la Berta Torrades. Passo abans per la primera divisió, perquè som a punt d'arribar al descans, al Sadar.
Al minut 43 de la primera part, de moment Osasuna 1, Villarreal 1, s'ha avançat el Villarreal amb gol de Gerard Moreno de penal, i ha empatat Víctor Muñoz, que és el germà bessolíssim de Fermín López del Barça, perquè semblen separats al néixer.
És veritat, tens raó.
Ha empatat al cap de 3 minutets.
I mentrestant, veig el Carlos Belmonte d'Albacete, on jugarà la setmana que ve, dimarts, al Barça, partit de Copa. És amb bona entrada, pràcticament ple, eh?
I compta el Barça, perquè l'Albacete, si es manté aquest Albacete 1, Saragossa 0, i arribaríem 4 victòries consecutives, per tant...
I això que havien començat malament la temporada.
Sí, estaven pràcticament en llocs d'ascens. De fet, quan els visita el Real Madrid a la Copa, jugar l'equip suplent, perquè el que hem de fer és treure les garrofes per intentar salvar-se de la segona divisió, cosa que amb aquesta tercera victòria consecutiva sumarien 9 punts que els permet ara acostar-se a la zona de play-off de descens a primera.
Jefté, que va fer aquell golaç contra el Madrid, va sortir de suplent aquell dia a la Copa, avui és titular,
sí,
no?
Perquè avui és
el davanter titular.
Sí.
Molt bé, doncs 1-0 està guanyant l'Albacete. Senyals horaris de les 5, notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
Protecció Civil, que demana prudència amb les activitats a l'aire lliure per la intensitat de les ventades. Els cops de vent han estat molt actius, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a Mont-roig del Camp, amb ratxes que han fregat els 140 km per hora. Els bombers han hagut de fer ja més de 300 serveis sense danys personals, i els ha detallat l'Oriol Corbella, que és inspector del cos, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem tingut un total de 366 serveis. La majoria d'ells, doncs, tots han sigut a Tarragona i a Terres de l'Ebre, 326 d'ells. I, bàsicament, han estat, doncs, la caiguda d'arbres a la via pública. De fet, això és perquè el terra està molt humit, que el que provoquen, doncs, són tall de vies, també arrossegament de cables elèctrics, de telèfon. Tenim molt el que anomenem sanejament de façana. Són despreniments de parts que no estan ben collades de façanes, plafons, tendalls, canals...
I ha quedat inaugurat al Prat de Llobregat un edifici cooperatiu amb més de 100 pisos, que és el més gran de Catalunya. Avui s'ha fet l'entrega de les claus als nous veïns, que hauran de pagar un lloguer que va dels 300 als 600 euros en funció de la mida. El solar l'ha cedit l'Ajuntament i ha tingut el suport financer de l'Institut Català de Finances i també d'altres ajudes de la Generalitat. Ha costat 18 milions d'euros i, a diferència d'altres projectes, no ha calgut que els usuaris facin una aportació inicial. Ho explica el president de la cooperativa, Antoni Pedrero, que ara ha explicat com s'han fet.
La cooperativa, que com us deia es va fundar l'any 62, té un patrimoni comú que està explotant a nivell també de lloguers, i aquestes quantitats amb locals comercials i edificis complementaris podem abordar noves promocions amb l'ajuda, òbviament, també de la banca pública.
En plana internacional, destaquem que les protestes contra l'ofensiva anti-immigració de Donald Trump s'escampen des de Minneapolis a altres ciutats com Boston, Nova York, Los Angeles i San Francisco, amb la presència de milers de persones. I am a Minnesotan! És el so d'aquestes protestes arran de la decisió del Departament de Justícia d'investigar la mort en mans de la policia de migració d'Alex Preti. El cantant Bruce Springsteen també s'ha sumat a la manifestació de Minneapolis, on ha actuat per sorpresa en un concert per recaptar fons. Bruce Springsteen, que ha interpretat la seva nova cançó sobre el tema Street of Minneapolis, i insistim, ho ha fet per recaptar fons per les famílies dels difunts. I acabem amb la música del Petit de Cal Eril, que actua aquesta nit a Granollers. Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets a mi. El Petit de Cal Eril, que hi presenta el seu nou disc, Eril, 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 un treball amb què la formació de Guissona ha trencat gairebé 3 anys d'inactivitat discogràfica i escènica. Aquest disc inclou una dotzena de noves composicions caracteritzades pels dubtes existencials i per un so renovat sense perdre, això sí, la seva personalitat, que ha convertit la banda en una formació de referència dins del panorama musical independent. El concert és avui a les 10 de la nit a la sala de concerts Roca Umbert.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Estamos transmitiendo en directo.
Amb David Clopés.
En directe des del Tot Gira, des de 3 quarts de 2, hem començat aquella hora per fer la transmissió de l'Oviedo. Un Girona 0 avui fins les 12 de la nit. Ràdio Esportiva Catalunya Ràdio. Recordeu, a les 9 juga el Barça, Elx Barça, transmissió en directe a la TDT. Va, repàs de marcadors i comencem en primera divisió. Es mou de nou el marcador al Sadar.
L'Osasuna dona la volta al marcador. Acaba de marcar Budimir, també amb el cap, i després d'una centrada per la banda dreta de Moncayola, cop de cap imparable de Budimir, que fa que l'Osasuna ara mateix, en temps de descompte de la primera part, guanya el Villarreal, Osasuna 2, Villarreal 1.
Jugat avui a primera, Oviedo 1, Girona 0. A dos quarts de set, Llevant, Atlètic de Madrid. I a les 9, l'Elx, Barça.
A la segona divisió arriben al descans els dos partits que estem seguint. Continua guanyant l'Albacete, el Saragossa. Albacete 1, Saragossa 0. A l'altre partit no hi ha gols, Burgos 0, Leganés 0.
Futbol internacional, pendents del partit de l'Arsenal, del líder al camp del Leeds.
Ara està guanyant el 3 de la segona part, Leeds United 0, Arsenal 1. Amb aquesta victòria, momentàniament tindria 7 punts d'avantatge sobre el Manchester City i la classificació.
Lliga F, arriba al descans el partit de l'Espanyol a Lezama.
Amb empat a 0 i amb la millor notícia per l'Espanyol, que és que Romain Salvador sembla que surt d'una peça, i és que ha hagut de ser atesa durant gairebé 4 minuts, perquè en una centrada lateral una jugadora de l'Atlètic Club, sense voler, ha rematat el cap de la portera de l'Espanyol. Sembla que no hi ha res, per tant, empat a 0 i amb totes les jugadores blanc i blava sanes.
Aquest cap de setmana es disputen els quarts de final de l'Eurocopa de futbol sala. Oriol, s'està jugant un partit, oi?
Hi ha un jugador del Barça en aquest partit, el França-Ucraïna, és Mamadou Touré, el jugador francès, de moment, al minut 25 de partit, de la segona part ja, França 0, Ucraïna 0.
I també un altre europeu, en aquest cas el femení de waterpolo. Ja comença la segona fase, que només consta de dos partits. Espanya, per exemple, juga avui contra Israel i demà Països Baixos, però en aquests dos partits es juga el pas a les semifinals.
Sí, els Països Baixos acaben de guanyar Hongria en un partit clau per 5 gols a 4. Això vol dir que ara mateix els Països Baixos ja tenen, en aquesta segona fase, 6 punts, en té 3 Hongria, i Espanya no en té cap a l'espera de jugar avui aquest vespre contra Israel.
Que han de guanyar Israel i Països
Baixos. Si Espanya guanya, tindrà 3 punts, demà obligada a guanyar Països Baixos per tenir també 6 punts. Probablement Hongria, que també guanyarà demà a Israel, també tindrà 6 punts. Per tant, tindríem triple empat aquí en cas que demà Espanya guanyi, Espanya amb un menys 2, els Països Baixos amb un més 18, i Hongria ara mateix amb un més 1. Per tant, es complica moltíssim la classificació per Espanya.
Ha de guanyar Espanya i golejar.
Ha de golejar Israel de màxim de gols possibles i demà guanyar els Països Baixos per tenir alguna opció.
Molt bé. Hem obert ja enquesta a xarxes. Comencem ja a respirar el partit de les 9. L'Elx-Barça, us demanem avui per qui ha d'acompanyar al mig del camp,
sí,
a Frenkie de Jong.
De Jong intocable per Flick, sense Pedri. Al mig del camp, doncs, hi ha dues posicions per 4 jugadors. Qui ha de jugar sí o sí? Olmo, Fermín, Bernal o Casador? Guanya amb els més del 50% dels vots l'opció de Fermín.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, de seguida parlem del Barça. Abans... una mica d'Europa, una mica de l'equip de la Vila de Gràcia, que avui l'hem estat seguint el seu partit a les dues mentre jugava el Girona, també jugava el seu partit al camp del Sevilla Atlètic, i la cosa ha anat bé perquè ha aconseguit una important victòria. 0-1 ha guanyat l'Europa. Sergi Can, recordem, sí, un gol que ha arribat a la segona part, eh?
Sí, gol d'Escoruela amb la dreta, després d'una jugada embolicada a l'interior de l'àrea del Sevilla Atlètic. Una Escoruela, per cert, ara li preguntarem al nostre protagonista, que s'ha hagut d'enretirar lesionat. Per tant, veurem, doncs, quina és la base de la lesió de lateral esquerra titular del conjunt de la Vila de Gràcia.
Des de Sevilla, el capità de l'Europa al telèfon, l'Àlex Cano, el Capicano. Hola, capità, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Com està l'Escoruela? Primera pregunta.
Doncs, bueno, ell ha tingut unes molèsties, però el que està pitjor és precisament el Joan Puig, que l'ha substituït, que als 10 minuts sembla que s'ha fet una lesió greu al genoll.
Sí, però estem parlant de... Quan dius greu, què vols dir? Lligaments?
Mala pinta, sí.
Sí?
No sé exactament l'alcanç, però té mala pinta. Llavors, bueno, el del Roger sembla molt lleuger, però el que té mala pinta és el de Joan Puig. Llavors, molt contents per la victòria, però tristos, doncs, per la lesió del company. Clar.
Que, per aquell que no hagi seguit el partit, ens ho explicava abans el Sergi, es lesiona Escoruela,
sí,
que pel que diu l'Àlex no és res important, entra Puig en el seu lloc i es fa aquesta lesió greu.
Sí, ha hagut de marxar.
I l'han de tornar a canviar.
I ha entrat el Jordi Bas. En aquest cas, no ens ha semblat tan greu, mirant-ho per televisió, la lesió del Joan Puig, ens ha semblat més un cop que una altra cosa, però ens explica l'Àlex,
sí,
doncs,
sí,
que s'ha trencat, sí, sí.
Com està ell, per cert, Àlex?
No, amb els ànims pel terra, lògicament. Ell ja ve d'una altra lesió a l'altre genoll, no sé si fa un any, pràcticament, Llavors, un cop dur, encara t'aviam. M'estic anticipant, hem d'esperar les proves i tot, però bueno, per la sensació que té ell, doncs mala pinta.
Bé, a veure si tenim sort i quan l'explori el Joan Carles González, el metge de l'Europa, la cosa, clar, doncs, que no vagi més.
Bé,
més enllà d'això, i creuant els dits perquè la lesió no sigui greu, victòria que us referma en aquesta part alta i que era important perquè veníeu de 4 empats seguits, que és veritat que no s'havia perdut, però clar, eren 4 empats seguits que trencava aquella bona ratxa del final de l'any passat. Guanyar avui era molt necessari, més enfrontant-vos a un equip de la part baixa.
Sí, totalment. També semblava que com veníem de molts empats, doncs feia molt que no guanyàvem, però també la realitat és que després de 22 jornades només hem perdut 4 partits. Això, doncs, el que demostra és que l'equip és molt fiable. També teníem moltes ganes de tornar a guanyar per una mica, doncs, treure el cap per la zona alta, que semblava com que veníem per darrere molts equips que ens volien treure de la zona del play-off. I amb aquesta victòria, doncs, refermem aquesta bona dinàmica que en la que estem des de la jornada 1, crec que és les 22 jornades en zona de play-off, llavors, clar, això indica que la temporada que estem fent és bestial.
Ja heu anat a Can Dragó? Ja heu anat a veure el nou estadi on començareu a jugar divendres que ve?
Doncs encara no. Crec que aquesta setmana ja tenim allà algun entrenament, perquè el divendres ja ens estrenem contra l'Hèrcules, però encara jo personalment no ni l'he vist.
Et trobaràs a faltar, no, el nou Saradenya, capità?
I tant. Jo crec que algun dia m'equivocaré, quan toqui un partit a Can Dragó i el cotxe automàticament em porti cap al nou Saradenya, després de 17 anys, doncs, fer-ho pràcticament a diari, doncs per mi sí que és una pena, doncs, haver de deixar el nostre estadi. Però bé, mira, tot i així, molta gent parlava que l'Europa només guanyava el nou Saradenya perquè era artificial, doncs també teníem ganes de guanyar fora de casa per demostrar que en gespa natural, doncs, també sabem jugar.
Convençut que la gent vindrà, que els que van al nou Saradenya també hi seran a Can Dragó?
Home, a veure, lògicament no serà el mateix, perquè l'ambient que respira el nou Saradenya és increïble, és màgic, però també estic segur que vindrà molta gent, i més que la classificació, doncs, acompanya a que doncs, tots els nostres aficionats, doncs, estiguin amb nosaltres. Jo crec que sí que hi haurà un gran ambient i que no sé si s'omplirà cada partit, però sí que hi haurà una gran entrada, estic convençut.
Escolta'm, us ha marxat l'Ethan, que clar, és el que era fins ara el vostre cervell, un jugador d'un talent enorme, sabíem que estava cedit pel Cornellà, que ara el cedeix al Granada, que era una oportunitat per ell perquè jugava al futbol professional, a la segona divisió. Què representava ell per vosaltres i, sobretot, com us imagineu aquesta segona volta sense ell?
Sí, és una pèrdua important, perquè ha estat un dels jugadors doncs, més destacats de la primera volta. Molts equips, fins i tot de primera divisió, estaven interessats en ell, això demostra, doncs, el seu altíssim nivell. És tan jove que al final li crida l'atenció a qualsevol, però també ara és el moment de la resta de companys de la seva posició, del Meixac, del Toni Caravaca, que avui han estat allà a un gran nivell. Llavors, perdem un gran jugador, però també els que estan, i potser si arriba algú més, doncs intentarem reforçar l'equip aviam aquests últims dies de mercat. Però per nosaltres és una pèrdua important, clar que sí.
Què et diu l'Nane? Marxarà o no? Vull dir, perquè, clar, dius que pot arribar gent, però l'aficionat de l'Europa també pateix perquè no marxi algú altre. I l'Nane és un carmelet, doncs, per molts equips.
Sí, tant que sí, és un altre dels jugadors que ha fet una primera volta excel·lent. Fa 2 setmanes jo el veia més fora que dins, però a dia d'avui jo espero i desitjo que pel que té pinta és que molt han de canviar les coses perquè marxi. Llavors, ara mateix tranquils, però clar, sabem que fins al dilluns crec que tanca el mercat a la nostra lliga i encara poden passar coses, clar.
Ton germà també es queda, en Jordi?
Jo crec que sí. Ell està completament centrat en seguir fent gols amb l'Europa, porta 11 gols i ahir la seva idea, doncs, és continuar fins a final de temporada.
Molt bé, capità. Farem play-off o què? És un objectiu real?
Bé, ara mateix ja són 36 punts. Ens queda molt poc per tenir una permanència pràcticament assegurada, faltant tota la segona volta. Llavors, aviam, nosaltres portem tota la lliga en la zona de play-off. No és ni era l'objectiu, però sí que és el nostre somni. Llavors, anireu a pels somnis, que a vegades, quan somies molt a dalt, a vegades es compleixen.
Capità, que hi hagi sort, sobretot amb en Puig, que es recuperi, que no sigui res, que no sigui una lesió greu, i bon viatge de tornada.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
El capità de l'Europa en directe al Tot Gira, un quart de sis. Roger Busà, bona tarda.
Bona tarda.
A les 9, avui, Elx-Barça. I Joan Laporta, ja és habitual a les últimes setmanes, li agrada treure pits quan
sí.
Les coses van bé. I en aquest cas, a les últimes hores, concretament ahir, el Barça ha rebut una bona notícia que té a veure amb aquest contenciós que té amb el Real Madrid.
Sí, això ho hem de marcar dins del context del cas Negreira. I la jutgessa Alejandra Gil no va admetre unes proves que havia demanat al Madrid. El Madrid demanava accedir a dades econòmiques del Barça entre el 2010 i el 2021, entre aquell període. Demanava una sèrie, diríem, d'auditories, d'informes econòmics per saber amb detall quin tipus de pagaments i de despeses doncs va fer el Barça durant aquella època. La jutgessa va denegar aquesta petició i avui Laporta, des d'Elx, doncs, ha celebrat aquesta decisió.
Com a bé que no pot utilitzar-se amb el sentit judicial per obtenir informació de funcionament d'un club que és rival. Jo crec que estava fora de lloc i el jutge ho ha vist així i, per tant, doncs, compartim la decisió del jutge. En el cas del que parlem, doncs, ja ho sabem, pot estar fet doncs, per intentar desestabilitzar el Barça i perjudicar la nostra reputació que, com he dit moltes vegades, en el seu moment ens van condemnar abans de jutjar-nos i es trobaran doncs, que no hi ha absolutament res. Jo confio que el més aviat possible s'arxivi aquest procediment.
Bé, fa molt de vent a Elx, ja ho heu sentit.
Quina aguantada, tu.
Sí, però bé, ja ho sentiu també que Laporta insisteix que tot està fet per desestabilitzar el Barça, que el que volen és perjudicar la reputació del club. També diu que el Madrid utilitza aquest cas Negreira per mantenir el discurs que doncs, té la seva televisió i doncs, al final una victòria personal també de Laporta, una més cap a Florentino Pérez.
D'aquí una estoneta ja comencem a entrar en temes futbolístics d'aquest Elx-Barça que juga a les 9, una hora abans, començarà la TDT amb el Ricard Torquemada capdavant. Gràcies, Arbu.
Fins ara.
Ara parlem de l'Espanyol.
Compte, compte, que ha perdut una pilota! El gol! No m'ho puc creure! El gol de Lucas Boyé després d'una pèrdua clamorosa de Cabrera que s'ha deixat pispa. Una pilota increïble a l'interior de l'àrea. Doncs compte, que es complica la cosa. No fotem conya, que es complica la cosa. Fa el segon de la vés.
Ja et dic, amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem una Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres. Que això és el més greu. Això és el més greu. I per anar a Europa has de guanyar, has de competir, igual que per salvar-te.
Manolo González ahir va esclatar la roda de premsa pel broc gros, fidel al seu estil. Va escenificar el que significa la pressió que Europa sigui un objectiu per l'Espanyol. Aquest 2026 no ha començat gens bé per l'Espanyol. 5 partits, 4 derrotes, un empat i cap victòria. Un punt de 15 possibles. Malgrat tot, l'Espanyol encara és cinquè, amb 2 punts més que el Betis i el Celta, que demà, això sí, podrien superar l'Espanyol si guanyen tots dos, o si guanya un dels dos, els seus partits. Qui guanyi superarà l'Espanyol. El Betis rep el València i el Celta jugarà al camp del Getafe. El vuitè classificat, presumiblement la primera plaça que no donaria accés a Europa, perquè és probable que el setè vagi a Europa via Copa, aquesta vuitena plaça és per la Real Societat amb 27 punts, és a dir, 7 menys que l'Espanyol i que demà té derbi basc a Sant Mamés. Efectes classificatoris, la derrota d'ahir no és cap drama, però sentint també Manolo González, sembla clar que parlar d'Europa fa una mica de nosa, o almenys fa nosa al vestidor. Molts pericurs, però, s'ho pregunten. Què li passa a l'Espanyol? Hi ha algun problema? On és l'Espanyol de la primera volta? Mirarem de respondre-ho a l'espai d'anàlisi. Avui, amb l'Àngel Morales. Hola, Àngel.
Hola, bona tarda.
I amb el David Balaguer. Què tal, David?
Hola, bona tarda, com esteu?
Li passa alguna cosa, Àngel, a l'Espanyol?
No, l'únic que passa és que segurament ara, després de l'aturada de Nadal, i traient el derbi d'aquest anàlisi, doncs en els següents 4 partits, doncs ens està faltant una marxeta més, una miqueta més d'intensitat, que fa doncs, que aquests partits que a la primera volta, doncs, per petits detalls, es van decidir cap a la nostra banda, al nostre favor, doncs en aquesta segona volta doncs no estiguem estant tan acertats, però és per això, doncs, una miqueta d'intensitat en tots els nivells, no només a nivell físic o de pressió, sinó tàctic, tècnic, de tots els nivells, i que, bueno, que si voleu després ho parlem, que hem de separar que es parla d'Europa fora del bastidor i parla d'Europa dins del bastidor, que per mi són coses totalment diferents.
Tu ho vas viure, de fet. És que em vaig recordar de tu de seguida, es pensaria de preguntar a l'Àngel. Te'n recordes quan li preguntàvem per Europa al Paco Flores i deia allò de ja estamos con que l'abuela fuma? Li molestava moltíssim, però moltíssim.
Sí, però una cosa és parlar d'Europa quan tu comences la Lliga i a les primeres 10 jornades tens una bona ratxa i bueno, tothom bueno, vol construir castells a l'aire, però una cosa és que quan tu et plantes a l'aturada de Nadal amb 33 punts, amb tota la segona volta per davant, és normal que l'espanyolisme, que l'aficionat, que ve d'una situació, i disculpeu el que aniré a dir, de merda de les darreres temporades, que hem viscut dos descensos, hem viscut dues temporades a una divisió, hem viscut el darrer ascens en play-off, la temporada passada salvats a la darrera jornada, doncs és normal que la gent, per un costat, se senti orgullosa del seu equip, de la trajectòria del seu equip en el dia a dia, i després doncs, que s'il·lusioni amb objectius més grans com que la pròpia permanència. Una cosa és estar amb 20 punts a la classificació i voler parlar d'Europa, i una altra cosa és, a meitat de la temporada, doncs, estar cinquè amb 33 punts, amb opcions per tot. El que passa que, evidentment, jo interpreto el missatge d'ahir de Manolo en clau missatge directe cap al vestidor, de dir, ojo, que si volem fer una segona volta semblant a la primera, el que hem de fer és recuperar l'esperit i la intensitat de la primera, perquè les segones voltes sempre són més complicades, perquè tots els equips es reforcen en el mercat d'hivern, que cada cop queda menys perquè els seus equips assoleixin els seus objectius de temporada, i si volem mantenir-nos en aquesta posició, doncs com a mínim hem de mantenir el nivell que s'ha ofert a la primera volta.
David, tu com a aficionat de l'Espanyol, com et vas sentir ahir, com vas sentir el Manolo dient això?
No, em va impactar bastant, perquè va fer servir unes paraules que són contundents, paraules malsonants. I sí que he vist darrerament que Manolo González, en mesura que han anat passant les jornades, s'ha anat agrint una mica a la sala de premsa. Això li ha anat passant a mesura que avançaven les jornades. I em va impactar la contundència. Però saps quin és el problema al final? El problema entre cometes? El problema és que l'Espanyol va fer una primera volta immaculada, de 34 punts, sense cap esvoranc, pràcticament, sense cap sotregada. Llavors, quan tu aconsegueixes una primera volta de 34 punts amb 5 victòries consecutives, que és una cosa només a l'abast dels equips, pràcticament això ho aconsegueixen el Madrid, el Barça, l'Atlètic de Madrid, i algun equip ho ha aconseguit de tant en tant, però és molt difícil aconseguir 5 victòries consecutives. Això acaba esdevenint un problema, perquè després, quan ve el sotrac, ningú està preparat per pair-lo i per suportar-lo. Però és que al final has de sumar aquests 10 últims partits de l'Espanyol. Si tu agafes els últims 10 partits de l'Espanyol, són 5 victòries, un empat i 4 derrotes. Oi que seria el més lògic per un equip com l'Espanyol? Estem parlant de... Serien, què? 16 punts de 30 possibles. Mm. La meitat. La meitat. Vull dir que al final és això. Al final és això. Que ara hi ha hagut 4 jornades de resultats molt dolents, però venies de 5 victòries consecutives. Mm. I al final és això.
El que passa també potser és que el que va deixar una mica fotuda la gent ahir és que juguis a casa i que el rival sigui l'Alavés, que és el pitjor a domicili, sí, i sigui precisament l'Alavés qui guanyi el partit, no? I això segurament és el que provoca aquella mena de desencís final de la gent, que també us diré, jo no estic d'acord que hi hagin, no va ser general, però van haver-hi xiulets a Cornellà.
Sí, aquest és el problema, que passem, com diu el David, no? Les ratxes són tot, i les números, les estadístiques són relatives, no? Depenent dels paràmetres que tu vulguis analitzar. I una mica el que he dit abans, al final, aquesta temporada que ens hem trobat en una situació inesperada, cinquens, no? Una miqueta també escoltant el Cano abans, un equip com l'Europa que ha pujat i que estarà en play-off, doncs nosaltres una miqueta és el mateix, no? Et trobes en una situació inesperada per tu i evidentment, quan estàs en la dinàmica positiva, la gaudeixes, i quan entres a la negativa, com la que estem ara, no? D'aquests quatre... Jo al derbi el trec d'aquest anàlisi, perquè va ser un partit diferent, però al final tu dius 4 partits, són un empat i 3 derrotes. De seguida ja comença el desànim, el pessimisme, el xiulet, com tu dius, ahir que es va escoltar, i això és el que no pot ser. Jo crec que hem de gaudir de la situació i de la sensació general. Evidentment, en aquests darrers 4 partits l'equip no té la inèrcia, la dinàmica que va tenir fins al desembre, però hem d'aprofitar el bon moment, gaudir i bueno, amb l'esperança, evidentment, que en els 16 partits que queden l'equip potser serà molt difícil aconseguir els punts i veure la versió que vam veure la primera volta, pel que us he dit abans, la segona volta sempre és més complicada perquè tots els equips apreten una miqueta més per assolir els seus objectius, però tenir confiança en l'equip que continuaran a la part alta o en aquesta dinàmica positiva, perquè al final el que han aconseguit a la primera volta no ha sigut per casualitat, sinó per mèrits propis de la plantilla.
I portes 34 punts. Aquest és el tema, que són molts punts per la jornada 22. Tu fixa't com està la zona mitja de la taula, la zona de descens. O sigui, clar, els equips porten 22, 23, 24, 25 punts, que és el que en condicions normals, en una temporada normal, portaria l'Espanyol, tenint en compte tot el que ha dit abans l'Àngel. D'on venim? És que l'Espanyol ha jugat 2 vegades a segona divisió en els últims anys, la temporada passada t'acaba salvant a l'última jornada i estàs uns minuts en zona de descens. I clar, hem de veure d'on venim. No... Però clar, quan estàs amb 34 punts, després d'una primera volta la gent s'il·lusiona, i més veient també la imatge que havia ofert l'equip, i després el que tu deies, David, del partit d'ahir contra l'Alavés. Clar, si ahir et visita, no sé, la Reial Societat, ja canvia la història. Però després d'una ratxa d'uns quants partits que no han sortit els resultats, que has perdut, que has empatat contra el Llevant, tal, arriba aquest partit i dius Espanyol-Alavés, automàticament dins de la ment de tots els seguidors de l'Espanyol és aquest el guanyem. Aquest el guanyem i ens posem en 37 i... I no, de vegades l'Espanyol, tots ho sabem, són coses que han passat. L'Espanyol ha perdut contra equips que no han guanyat cap partit fora de casa i t'arriben i et guanyen. Això ha passat mil vegades.
De fet, l'Espanyol, ja podríem dir, David, que aquesta temporada ha fet més bons partits potser contra equips en principi superiors, no?, contra els grans, i potser li ha costat més contra aquests rivals de la part baixa. I això és habitual, eh? Això és habitual. Va fer un partidàs contra el Barça, va estar molt bé contra l'Atlètic de Madrid, va fer un gran partit a Cornellà a l'inici de temporada. Bé, en fi, són situacions que a vegades es donen i que segurament a la gent li costa entendre quan et veus al de tot. Ara sí que us demanaré una pregunta i vull que sigueu sincers. Creieu que seria bo per l'Espanyol jugar a Europa l'any que ve? David, comença tu, va.
A veure, seria bo pel seguidor, no? Perquè llavors és allò, no? Entre setmana, partit... de Champions, perdona, d'Europa League.
Escolta, a la Champions matemàticament és possible, eh?
No, ara... Hi va haver un moment que ho vaig pensar, eh? Dic, mira, que aquest any l'Espanyol, perquè és una cosa que a mi m'il·lusiona molt, o sigui, jo abans de morir-me m'agradaria veure l'Espanyol jugar una Champions. I clar, és molt complicat, però, escolta, hi ha hagut equips d'una història inferior a la de l'Espanyol que ho han aconseguit, no? Però bueno, és igual, el cas és que sempre il·lusiona jugar a Europa, però tots veiem també com funcionen les coses quan jugues a Europa, que després la temporada se't pot fer molt feixuga i molt llarga la Lliga, perquè, clar, partit entre setmana, després el cap de setmana, t'obliga a tenir una plantilla de futbolistes molt complets, de futbolista, tenir les posicions doblades, que tu puguis... Bueno, que tothom pugui ser titular en qualsevol moment de la temporada. Llavors, en aquest sentit, jugar a Europa sempre et passa factura, però, hosti, un equip com l'Espanyol, després de les penúries que has viscut els darrers anys, jugar a Europa crec que és un objectiu que a l'Espanyol li interessa i li convé. Sempre, per mi sempre.
Sí, jo estic d'acord. Per qualsevol equip, jugar competició europea sempre ha de ser objectiu, i més un equip com l'Espanyol, que ja ha participat en algunes temporades. Per cert, David, li hem d'agrair al senyor Iturralde González el nou... Amb la nostra edat, no veure l'Espanyol jugar a la Champions per aquell gol anulat
a recordo,
al
camp de l'Osasuna, bueno, sí.
Sí, aquell gol de Toni Vilamazán, ¿vale? Però, bueno, al final, si tu vols competir, i ho veiem cada temporada, si tu no ets un equip que siguis Barça, Madrid o Atlético de Madrid, fins i tot mira el Villarreal aquesta temporada, que a la Lliga ha mantingut el nivell, però a la Champions no, tu has de tenir doncs, una plantilla amb més efectius que puguin ser titulars cada... ja no dic dijous, diumenge, però com a mínim que tu puguis tenir 20 jugadors que puguin ser titulars per garantir que l'equip no s'enfonsi en una competició o amb l'altra. I també tenint una propietat com la que tenim ara, doncs qualsevol aparició de l'equip a una competició europea doncs ha de ser un motiu de negoci, no? Si li volem dir, amb aquestes noves propietats amb capital estranger.
Ara us mira, ja que has tret el tema de l'Empeix, ara us demanaré per aquest mercat d'hivern, els moviments que s'han fet, l'arribada d'Engonge, a veure què en sabeu i si us il·lusiona o no aquest fitxatge, però abans, mira, ja que parlem de l'Espanyol, males notícies de l'Espanyol femení, que ja ha encaixat el primer a Lezama.
Marc. Minut 10 de la segona part. Havia avisat l'Atlètic Club que ha sortit millor amb un travesser de l'Expuro al minut 49 i al 50 ha arribat el gol de Pinedo. Per tant, per al conjunt de Sara Monforte, 1-0 a Lezama.
Bé, queda temps encara per remuntar. A veure, Engonge, algú dels dos el coneix?
Jo no.
Jo no tinc la sort.
Ahir el Marc Maiol ens va dir, és un jugador que quan va estar a Itàlia, a l'Elas Verona, prometia moltíssim, i que hi havia molts equips d'Europa que es van barallar per ell, però quan va fer el pas, diguem-ne, no va acabar de rutllar. En aquest cas amb el Nàpols, que és qui el va fitxar.
Tu has de veure també, o sigui, l'Espanyol ara tindrà aquest jugador cedit i després hi ha una opció de compra per una milionada. Evidentment, per la milionada que costa aquest futbolista, intueixes que és un bon futbolista, perquè si no tindria aquest valor de mercat. Llavors, bé, amb això dels fitxatges, a mi, jo sempre he dit que a mi els fitxatges sempre m'il·lusionen. A mi el mercat sempre és una cosa que em posa... que t'excita molt, no?, quan hi ha fitxatges. Hòstia, a veure qui fitxa l'Espanyol, qui arribarà. I després hi ha jugadors que tu no coneixes de res que funcionen i jugadors que tu no coneixes de res que no funcionen. Passa cada temporada. Esperem... Com que darrerament l'Espanyol crec que ha obtingut més encerts que errors en això dels fitxatges, per mi, doncs jo d'entrada m'il·lusiono. M'il·lusiono perquè penso que en el moment actual que viu l'Espanyol aquest futbolista pot aportar grans coses i penso que serà un bon fitxatge.
És un extrem, recordem-ho, és esquerrà i que li agrada jugar per la dreta per anar cap a dins. Veurem si és una peça interessant, que de fet crec que és una posició que Manolo havia demanat, tot i que ell crec que potser preferiria, i a veure com ho veus, Àngel, un nou, perquè realment nou pur té Roberto i té Quique, que ahir, per exemple, juguen junts.
Sí, té dues opcions. Hem d'interpretar, jo també estic d'acord que tot el desconegut doncs, et crea, doncs, bueno, a veure què tal, no? És millor això que no que vingui algú que ja saps que ve, bueno, de capa caiguda i que no portarà res. Jo, quan tu analitzes, jo no el coneixia, quan mires el seu historial, veus que la seva carrera, doncs, com heu comentat, va de més a menys, no? Internacional, a Bèlgica, amb bons equips, d'altres passos, i després doncs, ha anat de sessió en sessió i cada cop cap a menys. Però, bueno, al final interpreto, ja avui, 32 de gener, que potser no hi ha més operacions i que ha de venir doncs, a ocupar aquells minuts o aquella porció de temps que utilitzava Javi Puado. No? Jo crec que a Javi Puado, tot i ser davanter en els seus inicis quan va arribar a l'Espanyol, ha estat més utilitzat pels entrenadors de la banda esquerra cap a dins, doncs aquest tenim un perfil de banda dreta cap a dins. Interpreto que ve a fer competència amb els jugadors que avui en dia estan jugant per banda, tenint en compte que bueno, tenim dos davanters purs, que no tots els equips poden dir que tinguin dos davanters purs com són Quique i Roberto a l'Espanyol.
Molt bé, doncs veurem si Engonge ja debuta en el pròxim partit que jugarà l'Espanyol, que recordem-ho tindrà no sé si massa dies i tot, perquè serà el que tancarà la pròxima jornada l'Espanyol en el camp del Villarreal. Si mirem el calendari...
Més serà Pedraza, per cert, que ha vist la groga i serà baixa contra l'Espanyol.
Per acumulació de targetes, Pedraza per tant és baixa, molt bé. El Villarreal que està perdent, per cert, a Pamplona 2-1.
10 de la segona part, Osasuna 2, Villarreal 1.
L'Espanyol ara té un calendari que puja una mica perquè juga a Villarreal dilluns dia 9 a les 9 de la nit, rep el Celta en aquesta lluita directa per Europa, dissabte dia 14 a les 2, i després encara amb horari per confirmar jugarà el camp de l'Atlètic de Madrid, eh? Un calendari que fa pujada, David.
Sí, sí. Sí, i després tens un altre partit fora de casa. És a dir, ara dels pròxims 4 partits, 3 són fora de casa. Serà el camp de l'Elx el següent. Bé, és igual, això. Això és igual al final, eh? Perquè ja ho hem vist, ja ho hem vist com van les coses. L'Espanyol va anar al camp del Celta i va guanyar, va anar al camp de l'Atlètic Club i va guanyar, rep a l'Atlètic de Madrid i guanya la primera jornada, i en canvi altres partits se t'entrevessen, no? Vull dir que el calendari, sincerament, a mi ja m'ha deixat d'importar. Sí que és cert que, clar, quan veus que ara et venen Villarreal fora i Atlètic de Madrid fora, d'entrada, igual que ahir pensava que l'Espanyol contra l'Alavés a casa guanyaria, penses, això segurament seran dues derrotes, però no, és que no, és que això no funciona així. Això no funciona així, els partits s'han de jugar i a veure què passa després. L'Espanyol pot anar al camp del Villarreal i pot guanyar perfectament. Que a mi el calendari m'ha deixat d'importar, sincerament.
Per cert, se n'ha parlat poc, trobo, del penal que ahir reclamen els jugadors de l'Espanyol i no assenyala l'àrbitre. Unes mans que són molt clares, però que en aquella acció hi ha prèviament unes mans d'Urco, que és el que diu l'àrbitre que impedeix que acabi assenyalant penal per mans dins l'àrea. No sé què us va semblar la jugada i si creieu que l'Espanyol hauria d'estar més enfadat per no haver assenyalat aquell penal que era, recordem-ho, empat a 1 al marcador. Tu com ho vas veure, Àngel?
Jo és que, a veure, realment, al final, si ens hem de queixar, quan ens hem de queixar i hem de reconèixer que no tenim raó quan no tenim raó. Si al final ahir hi ha unes mans prèvies, doncs, bueno, tot i que et fastidi, doncs ho has d'acceptar. Jo crec que l'enfadament ve d'abans, tant del partit del Girona...
Mestalla, Girona...
Com el partit... A mi, això d'anar a Madrid, una reunió, no. Jo crec que s'hauria de ser més contundent. Jo trobo a faltar... i sé que no m'ho has preguntat, però ja t'ho dic jo, trobo a faltar algun portaveu, algú que no hagi de ser sempre el míster el portaveu, perquè el míster ja té la seva feina de portaveu i s'ha d'aixecar la veu contra les institucions, perquè al final, sí, tots els clubs viuen del mateix, de la Lliga, dels ingressos televisius, però el que no pot ser és aquesta imparcialitat a l'hora dels criteris del VAR, depenent de l'equip que sigui, i ja va ser en hora, doncs, com va fer el Manolo en seu moment, va fer el míster del Racing de Santander, també, irònicament, doncs, perquè els clubs comencin a queixar, perquè això és un cachondeo.
Com ho veus tu?
Jo això ho tinc. No, jo ho tinc claríssim amb això que diu l'Àngel. Totalment d'acord. És a dir, la figura d'un tio que sigui un portaveu, que senti els colors i que actuï una mica com actuaria un aficionat, però, saps, passat
pel filtre.
Exacte.
Bé, però, escolta, però el portaveu, aquesta figura no la desenvolupa en Joan Capdevila, des de la directiva?
No, però jo crec que la feina del Joan és diferent, eh? És representant institucional, no portaveu. Crec que és diferent.
Crec. No, i a més tampoc... No, jo crec que aquí se n'ha parlat molt d'això i per mi l'home, ho he dit sempre, seria Joan Collet. Jo ho tinc claríssim. Sí. Al final ha de ser un tio... Mira, per exemple, és el president del Barça, Joan Laporta. Tu li pots dir mil coses, se li poden retreure mil històries, tots ho sabem, però és un home que estima el Futbol Club Barcelona. I llavors l'Espanyol hauria de tenir un portaveu que estimés el Reial Club Deportiu Espanyol, que l'estimés a mort gairebé. I aquest és Joan Collet, jo ho tinc claríssim. Una persona que aniria allà, que parlaria clar, que concediria entrevistes als mitjans i diria les coses clares. Bueno, necessitem una persona d'aquest tipus, perquè estem orfes d'aquesta figura des de fa una pila d'anys. Sí. Una pila d'anys. S'ha vist allà, saps, que de vegades quan enfoquen allà la llotja, allò és cartró-pedra.
Bé, de fet, Alan Pace, ja sabeu que, malgrat ja és oficialment el president, prefereix veure els partits des de la seva llotja privada, eh? Ho ha fet així des que va arribar, i crec que sí que quan va aterrar el club va haver-hi algun partit que sí que va estar no primera fila, però sí la llotja, i ara veu els seus partits des d'una llotja privada, que, per cert, ahir acompanyat d'un lateral esquerre del Burnley, que per uns moments... Ostres, la gent va dir... Harman, que de fet el Mallorca va dir, ostres, és un tros de jugador. Però ràpidament des del club ens van assegurar que no. Estava de visita, el Burnley juga de fet dilluns partit a la Premier i pel que sigui doncs Alan Pace, que és el propietari també del Burnley, doncs el va convidar i va estar aquest jugador veient el partit, però no té res a veure amb el mercat de fitxatges i amb l'Espanyol. Molt bé, Àngel i David, moltíssimes gràcies, queden dies encara pel Villarreal espanyol, temps en tindrem de pair aquesta derrota i tornar a mirar endavant, perquè no, pensant, no sé si puc dir la paraula, amb Europa. La dic,
sí.
No? Sí, la dic.
No, cap problema. Cap problema.
Gràcies a tots, que vagi bé.
Una abraçada.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu.
Ja tenim en marxa, des de fa una bona estona, la segona part del partit de primera divisió, el partit del Sadar, que guanya l'Osasuna, el perd el Villarreal.
Ha remuntat l'Osasuna el gol inicial del català Gerard Moreno. Ara som al 15 de la segona part. Intenta alguna oportunitat en profunditat a la Villarreal, però de moment no se'n surt. Continua guanyant l'Osasuna gràcies als dos golaços de cap, un de Víctor Muñoz i l'altre de Budimir, a les acaballes de la primera part.
Compte, perquè veurem què és el que passa, eh? Li queda temps al Villarreal, però enllaça entre Champions i Lliga 4 derrotes seguides. Com va començar el camp del Betis, van perdre 2-0, Champions 1-2 a casa amb l'Ajax, la derrota amb el Madrid 0-2, la derrota a l'última jornada de la Champions, el camp del Leverkusen 3-0 aquesta setmana, i de moment estan perdent a Pamplona 2-1. Tot i així, el Villarreal segueix en places Champions, és de fet qui les tanca, amb 41 punts, just per sobre l'Espanyol, que en té 34. Així estan les coses a la primera divisió. Ens estem fixant amb l'Albacete, que va per feina, ha fet el segon.
I tant, l'ha fet Jeff T, l'heroi de la classificació contra el Real Madrid. Ara som al 22 de la segona part. Continua guanyant l'Albacete, continua fent un bon joc. Albacete 2, Saragossa 0, compta amb l'Albacete la setmana que ve.
Amb bona entrada, el Carlos Belmonte. Sí. No és l'Albacete de la primer tram de temporada, que va estar a la part baixa de la classificació, sembla que va més. I a més amb la moral alta després de l'eliminar el Madrid a la Copa i esperant el Barça dimarts que ve el Carlos Belmonte. Futbol internacional també ha per feina l'Arsenal, que avui no es deixarà cap punt al camp del Leeds.
Quina manera de ploure per això el camp del Leeds en aquesta segona part, 35 de la segona part. L'Arsenal guanyarà perquè ho està fent per golejar de Leeds United 0, Arsenal 3.
I a la Lliga F, hi ha reacció de l'Espanyol a Lezama després d'encaixar el gol de l'Atlètic Club?
Una petita reacció perquè Brown ha estat a punt de rematar una centrada lateral, aquelles que t'estires però no arribes a rematar, la més clara de l'Espanyol al segon temps, i hi ha reacció des de la banqueta perquè Sara Monfort ha fet entrar Cristina Baudet en el lloc d'Ainhoa Domènech, però de moment, minut 65, queden 25 més l'afegit, Atlètic Club 1, Espanyol 0.
A veure, no ens hem de preocupar perquè els dos de baix estan molt lluny, però abans ens deia el Marc, avui ha guanyat el Cué, que és el Llevant, i està guanyant Oi Oriol també el penúltim, el Dux Logroño,
ho està
al camp
fent
de la Lama.
Per 0-1, el 40 de la primera part, Lama 0, Dux Logroño 1.
El que passa que encara que guanyi finalmente el Dux Logroño, s'aniria els 9 punts. La Lama és, de fet, qui marcava la salvació, es quedaria amb 9 i baixaria el descens, superaria per avançar el Logroño, i el Llevant es quedaria amb els 8 punts que té ara mateix. Encara hi ha molt de marge, però bé, l'Espanyol té aquests 20 punts, en té 11 de marge respecte al descens, tal com estan ara mateix els marcadors. Bé, més coses. A banda del futbol, estan pendents de l'Eurocopa de Futbol Sala, jugant França. El primer partit de quarts de final contra Ucraïna. A França hi tenim el jugador del Barça, Touré.
I continua el partit empatat, no a 0, sinó ara a 1. 10 minuts pràcticament perquè s'acabi el partit. França 1, Ucraïna 1.
Molt bé. Una pausa i de seguida parlem de tenis, perquè avui s'ha jugat la final femenina de l'Open d'Austràlia. I hi ha hagut sorpresa, perquè no ha guanyat Sabalenka, el número del món. Ha guanyat Rybakina. De seguida en parlem.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
En aquest poble hi ha qui s'aferra a la terra.
Jo a la ciutat hi vaig perquè tinc gran i si no, no hi aniria mai.
O jo a Barcelona quan...
Ui, no, Barcelona!
I qui vola pels aires.
Vas provar?
Provar què?
La tirolina.
Déu meu, perquè m'heu abandonat. És molt alt, això,
Disfruta!
Disfruta de què? No em
cal més. El foraster visita Brunyola. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo, amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Escolta, quants anys fa el nostre tècnic, el Raül Orgales?
45.
45.
No, 40. 40.
Per què dius 45?
Perquè és el primer nom.
Deixem que el feliciti aquí públicament, no voldrà aquí saludar-nos, però ens ha portat aquí uns croissants boníssims, eh?
Sí, per això fa estona que no parlem, no? Hem tirat la publicitat per poder menjar amb
correcte, calma. Hem allargat la publicitat per poder allò digerir una mica aquests croissants boníssims. Gràcies, Raül, tot un detall i moltes felicitats. Va, parlem de tennis.
L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Hola, Àlex, què tal?
Què tal, David? Bona tarda. A mi no m'ha arribat els croissants.
Però, a veure una cosa, tu quan fas anys ens portes res aquí o no?
Però així, tampoc em convideu mai, a la ràdio.
Bueno, a veure, no. Com que no et convidem mai? Perdona, has presentat el Tot Gira, tu, eh?
Bueno, era perquè era un dia especial, era el 2000 o el 3000. Ja no
a veure, recordo, però... 11 d'abril, amb què cau? Anem a mirar.
Molt bé,
un
molt bé.
Un dissabte.
Oh,
un dissabte!
Home, dissabte.
Home, molt bé,
dissabte.
No tens excusa.
Encaixa perfecte.
T'ha sortit el tiro per la culata. El sí, dia 11 sí, d'abril sí. T'has de passar per aquí i deixar una caixeta.
Me catxis, va, ho intentaré. Si sóc a Barcelona, ho intentaré.
No direm quants en fas, perquè ets un tio eternament jove.
Home, però per què no pots dir-ho tranquil·lament?
Seràs a Barcelona perquè hi ha el compte de Godó.
Home!
El 13, comença el 13, sí, no, però no. Faré 52 anys, així que si tot va bé, cap problema. A mi no em molesta que diguin la meva edat, honestament.
Molt bé, fantàstic. Escolta, Àlex, parlem una mica de tennis. Avui ja tenim la campiona. Ara parlarem, després de la final de demà, aquest tros de final, Djokovic-Alcaraz, la final masculina a 9:45 del matí, però avui també 9:45 del matí. Hem tingut aquest Sabalenka Rybakina, t'hem estat seguint a la transmissió que n'heu fet a Eurosport, i ha guanyat Rybakina. No deixa de ser una sorpresa, perquè el Sabalenka sempre és favorita, és la número del món, i jugant com juga, no ha de tenir rival, però Rybakina, que semblava que llançava la tovallola al tercer set, he sentit com explicaves que ha estat el seu entrenador qui ha aconseguit que revifés.
Sí, aviam, la Rybakina ja porta bastant de temps que venia molt en forma. De fet, des de Wimbledon de l'any passat fins ara és la jugadora que més partits ha guanyat, només ha perdut un de 20. Va guanyar justament a la Sabalenka el torneig final de la WTA Masters, a l'últim torneig de la temporada. Però és cert que ha començat molt bé, se li ha complicat el partit, hi ha hagut un moment al tercer que anava 3-0 a baix, i el seu entrenador, que saps que els entrenadors ara estan molt a prop i els hi poden parlar, li ha dit, escolta, una mica d'energia perquè fa 4 jocs que no et mous. I diu, així que posa energia o això se'ns escapa. I ella és com que ha reaccionat, ho ha escoltat molt bé i després, evidentment, a tu t'ho poden dir, però si després no ets capaç de fer-ho, doncs no serveix per res. Però crec que ha sigut una bona combinació de l'entrenador, doncs que, bé, l'ha despertat per dir alguna cosa d'aquell moment tan difícil. I la Rybakina després doncs, ho ha efectuat d'una forma meravellosa.
Tercer set, 3-0 per Sabalenka, com deies, i després enfonsament de Sabalenka, reaccionant Rybakina amb un parcial de 6-1 en contra, al seu favor, per tancar el partit i guanyar aquesta final. Segon títol de Grand Slam per Rybakina, va guanyar Wimbledon el 2022. És veritat que sempre està a les zones altes del rànquing, ara era la número 5 del món, però feia 3 anys que no jugava una final de Grand Slam, des d'Austràlia 2023, precisament.
Sí, allà va perdre amb Sabalenka, però des de llavors va començar a agafar-li una miqueta la mida a la bielorrussa, perquè havia perdut 4 cops amb ella, i després l'ha guanyat 6 cops la Rybakina i 4 la Sabalenka. Avui ja posa la setena. Aviam, el tema és que la Sabalenka és una jugadora que té molta potència, que normalment li agrada molt dominar, però amb la Rybakina es troba una miqueta un estil semblant, i això no li agrada molt a la Arina, que és una noia que no defensa tan bé i potser s'ha vist una mica sorpresa. Si això li sumes una mica, doncs, lògicament, la tensió d'una final de Grand Slam, etc., doncs al final ha fet que la Rybakina, que és una miqueta més freda de sentiments, doncs hagi controlat millor els moments importants i s'hagi dut la final.
Bé, doncs recordem, 4 grans slams té Sabalenka, tots a pista dura, 6 per Swiatek, que domina més la terra i la gespa. Pròxim gran slam, veurem si Swiatek torna a treure el cap, perquè aquí a Austràlia, recordem-ho, no va poder competir entre les millors. Molt bé, passem a la final de demà, la final masculina entre Djokovic i Alcaraz. Tu t'ho esperaves, que Djokovic passés, que eliminés a Sinner?
Aviam, quantes vegades hem parlat del Djokovic que no els el podia donar per enterrat? Jo creia honestament que el Sinner seria difícil que el guanyés el Djokovic a un partit a 5-7, sí, però a la vegada, tal com s'ha donat tot el torneig pel serbi, que va haver-hi un parell de partits, un que no se li van presentar, un altre que anava 2-7-0 i li van abandonar, ha arribat molt més fresc a les semifinals que el que havia fet, per exemple, l'any passat, que va competir molt bé als Grand Slams, però quan arribava a les semis arribava sense benzina. En canvi, aquí no. Ha arribat amb benzina prou per jugar contra el Sinner i sorprendre'l. Home, era una opció. No et diré que si em deies exacte qui creia que guanyaria, home, era difícil. Però apostant contra el Djokovic sempre és difícil. I també t'haig de dir que el Sinner, en aquest torneig, no ha colpejat a la pilota tan netament com altres ocasions. No ha sigut, doncs, aquella màquina que no falla i que és profund i que realment és quasi impossible de guanyar. Així que va ser una sorpresa entre cometes.
Per exemple, tu creus que Musetti hagués guanyat a Djokovic si no s'hagués lesionat?
Sí. Anava pel camí, reconegut pel propi Djokovic. El que passa que això és tenis, vas 2-7-0 i poden passar moltes coses, però el tenia molt controlat i allà jo crec que el Djokovic encara no havia trobat, doncs, la versió que ell necessitava. Ell cada vegada juga menys tornejos i els que ho fa, doncs, necessita una miqueta de ritme i potser estava una miqueta encara, doncs, buscant aquelles sensacions, i després del partit, tot i que perdés 2-7-0 i li abandonessin, va ser suficient per jugar contra el Sinner i poder-lo guanyar.
Recordem que va camí dels 39 anys. Clar, la gran pregunta és, si un paio que va camí dels 39 anys s'ha jugat unes semis a 5 sets, el més probable és que un que és molt més jove que ell i que és ara mateix un dels grans tenistes en forma del tennis, teòricament, físicament, el Alcaraz hauria de ser superior, no?
Sí, però a la vida del Djokovic els 2+2 no sempre són 4. Vull dir, ell és algú que és capaç del 2+2 et fa 22, m'entens? I per què? Perquè penso que té un privilegi molt gran en la seva forma de cuidar-se, o ha sigut un privilegiat, o ha sigut bé, un professional. Llavors, tu estàs pensant d'una persona normal de 38, un esportista que ja està una mica cap a baix, i en canvi aquí és una persona que la nutrició l'ha cuidat, bé, tota l'alimentació, tot el físic, tota la prevenció de lesions, tot el seu calendari. Llavors, sí, jo penso que l'Alcaraz estarà més fresc, però després ho has de demostrar. Està jugant una final. L'Alcaraz ha jugat a ser el jugador més jove de la història en aconseguir tots els grans slams. Val? Què vol dir? Que no està jugant només contra el Djokovic, contra la piloteta. Està jugant amb moltes més coses. Tot això has de saber deixar de banda. I per altra part, el Djokovic juga per guanyar el títol número 25 de grans slams, que no ho ha aconseguit mai ningú. Bé, el que vull dir amb això és que és molt més fàcil estar xerrant aquí ara i explicar-ho i pensar, bueno, el físic d'un, el cap d'un altre, però després fica't allà dins i juga. Això és molt més difícil, sempre.
Alcaraz va tenir a les semis problemes físics, recordem-ho, més Berev, tot i que es va saber sobreposar i va acabar guanyant, el vam veure patir. No sé si has pogut parlar amb ell, sé que no ets a Austràlia, o tens informació per saber en quines condicions físiques està de cara a la final.
Bueno, avui ha tingut un dia de recuperació, de massatges, de tot el que són les prevencions, etc., d'un bany, etc., també més un bany de gel, que es diu, d'aigua freda, fins i tot una mica un bany turc, han dit, per fer una mica de contrast, però bé, jo crec que té temps suficient per recuperar, perquè tot el torneig no ha sigut excessivament dur, tot i que ahir va ser una marató. Jugarà demà al vespre, hora d'ells, vol dir que des de que va jugar fins que torna a competir, gairebé té 48 hores. Jo crec que el cos normalment se li haurà recuperat, tot i que les cames demà es llevarà i les tindrà molt passades, haurà d'entrenar, haurà d'escalfar, haurà de dutxar-se, després haurà de dinar per preparar-se el millor possible. I el mateix el Djokovic, clar, que tindrà aquesta fatiga acumulada.
Comparant fatigues, Djokovic, 4 hores de partit i acabant, això sí, de matinada. A banda del tema d'edat, Alcaraz, 5 hores i mitja de semifinal, més jove, però bé, són dades, diguem-ne, que poso sobre la taula a l'hora de comparar el desgast que hi ha hagut en aquestes semifinals. Per cert, en els últims 2 anys, Djokovic només ha guanyat 3 tornejos. Els Olímpics, els Jocs Olímpics al 2024, precisament aquella final davant d'Alcaraz, 2 ATP 250, Ginebra i Atenes el 2025. Semblava que havia baixat d'allò definitivament de la lluita pels títols, però és allò que els grans és tan difícil enterrar-los, Àlex, que clar, Djokovic jo crec que té molt al cap aquest títol 25, no? Desempatar amb Margaret Court i poder dir soc el que n'ha guanyat més, ni homes ni dones, aquí n'hi ha un que n'ha guanyat 25. Sí. Això segur que és una motivació bestial per ell.
És que si no, no jugaria. Yeah. O sigui, ell no està jugant per guanyar un 2,50. Passa que el 2,50 és, bueno, una relació del que ell necessita per agafar el ritme pels Grand Slams. Però la temporada passada va fer 4 semifinals de Grand Slam i només va perdre contra Zverev al principi d'any que va abandonar i després o contra Sinner o contra Alcaraz. Llavors, ell acaba el 25 i diu, bé, em vaig intentar preparar amb consciència, aviam si per el 26 encara tinc opcions. I tothom deia, ah, però és que no arribarà bé. Ja, però a vegades a la vida passen coses que un no s'espera, com li ha succeït al Djokovic. El Djokovic, si hagués jugat contra Menzi, que és un xec molt dur, a 8 anys, hagués acumulat, a lo millor, 3 hores i mitja o 4 més. Hagués arribat contra Musetti, a lo millor, 3 hores i mitja o 4 més, tot i que potser l'hagués guanyat. Però potser llavors arriba contra el Sinner i ahir, al quart set, doncs es queda sense benzina, que és el que li va passar la temporada passada. Però la vida ha volgut que amb ell li abandonés un, l'altre se li lesionés i que quan juga contra l'italià sigui capaç de guanyar-lo. Bé, ara jugar contra l'Alcaraz a un partit així, cara a cara... Home, jo crec que l'Alcaraz sempre té alguna cosa més allà de l'edat, té més dreta, té més força, té més potència, té una mica més de físic, però no és suficient només per guanyar el Djokovic demà. Has de controlar moltes coses que en el partit que es juguen demà no és tan senzill.
Per cert, que és una marca que potser queda una mica tapada pels famosos, per les famoses 14 finals de Roland Garros de Rafa Nadal, però és que Djokovic, atenció, disputa demà la seva 11a final a Austràlia, que és una barbaritat. Ha guanyat les 10 anteriors. És a dir, final que ha jugat a Austràlia l'ha guanyat. Veurem si demà la primera que perd davant de Carlos Alcaraz. En fi, demà 2:15, ho podreu seguir a Eurosport amb l'Àlex Corretja i companyia, i a la tarda en parlarem al Tot Gira. Abraçada forta, Àlex, gràcies.
Moltes gràcies, adéu, David, fins demà.
Bones notícies des de la EFAMA. Lliga F empata l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club.
I ho ha fet des del punt de penal, un penal sobre Ainhoa Campo per un cop de l'Expuro, que ha intentat refusar la pilota i directament doncs, ha xutat al ventre d'Ainhoa Campo. L'ha revisat el VAR a petició de l'Atlètic Club. La col·legiada ha donat la raó a la seva decisió sobre el terreny de joc. Penal que Laia Ballester ha col·locat a la dreta de Santana, molt ben col·locat. Per tant, minut 81, Atlètic Club de Bilbao 1, Espanyol 1.
També empata a primera divisió el Villarreal al Sadar.
Amb un altre gol de Gerard Moreno a la sortida d'un corna. Ara som al 33 de la segona part. Un partit molt distret, Osasuna 2, Villarreal 2.
S'acaba el partit de l'Arsenal a la Premier.
Ho ha fet amb golejada al camp del Leeds. Leeds 0, Arsenal 4. L'Arsenal, ara amb un partit més jugat, té 7 punts d'avantatge sobre el City, que demà juga contra el Tottenham. Un partit complicat pels de Guardiola i també 7 punts d'avantatge sobre l'Aston Villa, que també jugarà demà, en aquest cas rep a la Brentford.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Lavín!
Tot és possible un dia de partit.
Nicolás de Lavín Yamal per l'àlbum de les grans accions.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí, això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent?